L'ambient serà agradable, màximes que poden arribar fins als 20 graus i hi haurà poca variació amb les temperatures respecte a ahir.
Notícies en xarxa. Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Sendes, un petit programa de Ràdio Martorell per la xarxa de comunicació local, en el que parlem d'excursionisme, de senderisme i de viatges. Tres temes, tres continguts, els del capítol d'avui, el número 428, que són aquests tres que presentem en el sumari. A Riner, entre turons, rases, alzinars, camps i masies, emergeix amb llum pròpia un dels grans exponents del barroc al nostre país. És el Santuari del Miracle. És obert a les visites a través de l'anomenada Ruta del Barroc. I el seu guia, en Xavi Solà, és qui de seguida ens parla de les grans joies que conté aquest conjunt. Un cim menor, però amb grans vistes des del sector sud-oest del Montseny. Parlem de la Roca Centella. Més de 1.000 metres de desnivell per entre corriols d'alzinars ens hi porten des de la Garriga. I és en Xavi Tió, president de l'agrupació excursionista de Martorell, qui ens descriu la ruta i, com sempre, la fitxa tècnica. I avui direm adeu a Albània en el tercer capítol de la sèrie que ens ha portat la Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0. El colofó el posem recorrent la capital, Tirana, i també escoltarem un seguit de recomanacions que ens farà la viatgera si ens decidim anar a aquest país tan proper i alhora aparentment tan llunyà. Ens hi posem? Veniu amb nosaltres? Sí? Doncs va, que marxem. Un gran santuari barroc al bell mig del no-res. Així han definit alguns solsonins, amb el seu característic humor sorneguer, l'indret on és el Miracle, un conjunt de diverses edificacions amb unes quantes joies a destacar, incloses en les visites de la Ruta del Barroc. El Miracle és a Riner, municipi que, com es repeteix a tot el Solsonès central i meridional, amb l'excepció de Solsona, està mancat d'un nucli de població amb certa dimensió i que en faci de capital. És la suma dels petits llogarrets de Freixinet, Santa Susanna, Su i Riner. Allò que es diria quatre cases, envoltades d'alzinars i matollars, de camps de cereals, de rieres, de rases i d'una seixantena de masies. Tot escampat al llarg de 47 quilòmetres quadrats i amb una escassa població de menys de 300 habitants. I allà, al mig, el Miracle. El Miracle és un complex religiós de diversos edificis que té els seus orígens l'any 1458. El Xavi Solà, responsable de les visites guiades i membre de la Ruta del Barroc, ens especifica molt més la data exacta de fundació.
Al capvespre del 3 d'agost de 1458, quan dos joves pastors, en Jaumet i en Saldoni, germans, es van trobar a la Mare de Déu en forma de nena, que és un fet molt peculiar. Se la van trobar al costat d'una bassa i els hi va dir: digueu a la gent que es confessin, que facin processons, que les facin devociosament, que passin per la part de Déu, que Déu els convertirà. A partir d'aquí va començar tota la història del Santuari del Miracle. En uns principis no parlaven del Miracle, però com que la gent van començar a parlar del Miracle de l'Aparició i anem al lloc del Miracle, per clan popular va quedar el nom del Miracle. A partir d'aquesta data, el 3 d'agost de 1458, comença la història del Santuari.
Un any més tard, el 1459, el prelat diocesà Arnau Roger de Pallars autoritzarà la construcció d'una capella sota l'advocació de Nostra Dona del Miracle. I d'aquest petit edifici hem arribat avui a un extens complex format per l'església, que venera la talla de la Verge Nena del segle XV, el monestir benedictí, a cura dels monjos de Montserrat, la casa d'espiritualitat, les cel·les o apartaments i, finalment, la Casa Gran, que és un antic alberg d'acollida de pelegrins, notable exemplar d'arquitectura civil renaixentista i també barroca. La gran joia és el gran retaule barroc, construït per l'escultor Carles Morató el 1747 i pintat i daurat pel solsoní Antoni Bordons, que s'hi va estar prop de 14 anys per acabar-lo. En Xavi Solà explica que és un dels tres grans retaules barrocs que tenim a Catalunya.
que són el de Cadaqués, el d'Arenys i el del Miracle, i jo, potser ja perquè soc del lloc, sempre dic que el del Miracle és el més important, no només per dimensions, per alçada i per amplada, o per nivell artístic, sinó perquè té una cosa molt especial, que és que té cambril. I no és el típic cambril que vas per darrere, sinó que és un cambril que entres directament a dintre el retaule. I, a més, no és una cosa petita, i és que hi trobem una petita capella, on en el seu moment, en els segles passats, s'hi feien misses per quan venia gent important o les volien per ells.
El retaule ha superat moltes vicissituds històriques. Pel Xavi, el miracle és precisament que hagi arribat als nostres dies, esquivant la destrossa produïda durant la Guerra Civil.
Quan el retaule es va salvar de les flames, que jo sempre dic que és un altre miracle. I no només de la Guerra Civil, de la Guerra del Francès, les Guerres Carlines, que avui dia tinguem el retaule que tinguem, el santuari és ben bé un miracle. Però també podríem parlar, per exemple, de quan van arribar els monjos de Montserrat. L'any 1900, per encàrrec del bisbe de Solsona, van demanar als monjos benedictins de Montserrat que es fessin responsables del santuari, i des de llavors, i encara avui dia, els monjos de Montserrat en són els custodis.
Però al miracle no només hi ha aquest extraordinari retaule barroc, també se'n conserva un altre de renaixentista, i encara un altre gran punt d'interès, del mateix estil, un pati interior de 3 pisos.
En una capella lateral trobem un retaule del segle XVI, d'estil renaixentista, fet per Pere Núñez, que és una delícia pels amants del Renaixement. No són unes dimensions molt grans, però l'artista, Pere Núñez, realment va deixar una empremta molt bona al santuari. Però, sense cap mena de dubte, avui dia s'ha de parlar del pati interior de la Casa Gran. Restaurat fa molts pocs mesos, és un pati també d'estil renaixentista fet en època barroca, de 19 metres d'alçada, amb 3 pisos més l'entrada, que és dels pocs que trobem al nostre país. A més, és civil, que trobar un pati renaixentista civil al nostre país realment és una cosa molt complicada. A més, la restauració s'ha fet fantàsticament bé.
Tornant a l'estil arquitectònic que avui ens ocupa, la ruta del barroc ens submergeix en aquest corrent artístic de l'edat moderna, sorgit a Europa a la segona meitat del segle XVII i a inicis del segle XVIII, que prioritzava l'abundància de l'ornament i de la línia corba contraposant-se a la línia recta del Renaixement, del que en va ser contracorrent. Xavi Solà.
El barroc és un art que està fet per impressionar. Penseu que venim del gòtic, del Renaixement, en època del protestantisme. Per tant, l'Església havia d'impactar en alguna cosa. I es van inventar retaules molt grans, cars, que impactessin a la gent. I a partir d'aquí podríem parlar de diferents estils, L'estil rococó, l'estil dels principis del barroc, que era un estil més per ensenyar, en canvi el del final va ser un estil més per impressionar. I el barroc solsoní, o de la Catalunya interior en general, sempre dic que és un barroc pagès, perquè les figures són grans, fortes, vastes, de gent d'aquí. Aquí, com que hi havia pagesos, doncs les figures semblen gent d'aquí, pagesos.
Un barroc de terra endins que, en quedar aïllat de les grans vies de comunicació i dels llocs de pas, va resguardar-se força millor.
És un estil a Catalunya molt desconegut. Jo sempre dic que és desconegut perquè l'ensenyem malament. El barroc estava fet i pensat per ser il·luminat amb espelmes, perquè la flama de l'espelma feia el joc de llums i ombres sobre el pedal que li donava la vida. Avui dia, amb la il·luminació artificial, això s'ha perdut una mica. Però el barroc era molt important a tot arreu. El que passa que la Guerra Civil es van cremar quasi bé el 90% de les obres del nostre país. Però aquí, en aquest punt, a Catalunya, a la Catalunya central, se'n van salvar molts, perquè entre que era un lloc de difícil arribar i que no era gaire conegut, es van poder salvar moltes obres. Per tant, podríem dir que la Catalunya central és el museu barroc del nostre país, sense cap mena de dubte.
Referent al conjunt del Miracle de Riner, aquesta corrent artística i a la seva plasmació en l'arquitectura, en coneixerem molts més detalls amb la visita de la Ruta del Barroc. En Xavi explica com i quan podem fer-la.
Les visites al santuari es fan tots els dies de l'any, sempre que per horari ens vagi bé. I no només es pot ensenyar el santuari, també tota la Casa Gran, o no només hi ha el pati que parlàvem abans, També trobem diferents exposicions, com l'Espai Barroc, l'Espai Natura, dedicat a la natura de totes aquelles contrades. També tenim una exposició temporal de joguines antigues, que està feta de fa molt poc temps, o també es pot visitar el celler, que fa uns 3 anys està fent el vi del Miracle, o la formatgeria, que des de fa uns quants més anys, uns 5 o 6, està fent uns formatges boníssims a sota el claustre del monestir del Miracle.
Un conjunt arquitectònic amb molt de pes a la Catalunya interior, declarat bé cultural d'interès nacional l'any 2008. Ubicat en aquestes contrades d'altiplà, tranquil·les, pausades i serenes. Si us han vingut ganes de fer-ne una visita, informeu-vos-en al correu larutadelbarroc@gmail.com o al telèfon 683 65 90 50. També en trobareu més informació a turismesolsonès.com i a santuarialmiracle.com. Com diria l'eslògan, no t'ho pensis més i embarroca't.
Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
Moltes vegades en aquest programa us portem cap a rutes, cap a cims, cap a pics molt coneguts, que segurament heu sentit una i mil vegades, però de vegades també ens agrada recórrer aquests cimals, aquests pujols, aquests turonets, que queden una mica amagats, que queden un segon terme, que són actors i actrius secundàries, d'alguna manera. Xavi, tio, què tal, com estem?
Ah, Maria, Déu vos guard.
Avui portem un personatge secundari, no?
Sí, anem a fer un cim menor.
Però no perquè sigui menor, és menys important.
No, en absolut, en absolut. Mm-hmm. Anem a pujar una muntanya secundària, això que dèiem, un cim menor, a la falda del Montseny. Ens quedem al Vallès Oriental per, des de la Garriga, enfilar-nos fins la Roca Centella, passant primer per la muntanyeta, un turó sobre el poble, per Camprades, per un parell de fonts, després ens enfilarem dalt del Puig del Castell, on estan excavant un poblat ibèric, i d'on aprofitarem per anar a un mirador excepcional de la Plana Vallesana, i d'allà acabarem de remuntar la llarga carena boscosa de Vallfigueres que ens manarà al capdamunt de la Roca Centella. Un cop vist el panorama cap als principals cims del Montseny, en baixarem per l'Obaga de Rupit, enllaçant diversos senders per tal d'anar a veure l'alzina centenari de Can Rupit i més avall el forn de Cal Oliveró, als afores del poble, on entrarem de nou per la preciosa masia de Can Torre de la Riba.
Anem cap a la Garriga, i quin és el punt de sortida?
Doncs hem d'anar a començar en concret al pàrquing de la Fornia, és una esplanada habilitada com a aparcament al costat de la Via del Tren, al barri de Dalt. Al fons de l'esplanada hi ha un accés a un pas estret sota la Via del Tren, i per l'altra banda un senderó ens du a una pista on hi ha el Pi de les Quatre Branques, un gran pi pinyer al costat ben bé del camí, d'aquest punt on confluïm amb la pista. Comencem a enfilar-nos saltant d'un sender a un altre, sense gaire continuïtat, per anar a pujar per entre Pineda fins al capdamunt de la muntanyeta. És un turonet al damunt de la Garriga, amb bones vistes sobretot de l'extrem nord del poble, vistes també cap al Puig Graciós, amb la Doma als peus, i de la zona del Congost cap a nord, cap al Figaró. De la muntanyeta en sortim planejant per llevant i continuem amb la tònica d'anar enllaçant trossos de diversos senders que ens menen pujant fins a Camprades, una masia actualment perduda, mig enrunada, on encara podem veure el forn de la cuina i una era bonica al davant de la casa. Deixem Camprades per una pista que ens baixa suau per terreny erm, orientat a sud, amb soleil, fins que la deixem, aquesta pista, per posar-nos dins un bosc de pins i alzines per un sender que ens porta a traspassar el torrent de Font Savall, on trobem la font homònima. D'aquí saltem al torrent del costat, al torrent de Sant Genís, i llavors, amb un tram de pujada forta per entre bosc esclarissat, amb el sotabosc netejat, assolim el Puig del Castell, amb un poblat
sorpresa
ibèric que ocupa tot el cim i del qual només s'han excavat una petita part. Per la banda sud, un caminet ens fa perdre una seixantena de metres fins al mirador del poblat ibèric. Un mirador d'excepció sobre la Plana Vallesana, ben bé sobre Samalús, amb un cartell orientatiu de les vistes cap a Granollers, els Corrons, la Garriga, Cànoves, Sant Pere Vilamajor, Cardeu, Llivinàs, tota aquella zona, tot tancat al fons pels cims del corredor que separen la depressió prelitoral del mar. Ara ens toca desfer el camí i remuntar altra vegada fins al Puig del Castell i llavors, per la banda nord, un petit tram de pista primer i després un tros de sender emboscat ens porten a guanyar la carena de Vallfigueres o de la Serra de les Termes, just al Pla del Pujol. Per entre el Zinar, un bon tros de resseguir el camí carener que ens du a una cruïlla, a un lloc conegut com les Termes d'en Valls, on ens posem a nord i, sense deixar la carena, acabem de remuntar sempre per bosc, amb galzeran, bru, caritjol, marfull, esbarzers, lianes i falgueres i terreny de sauló, fins al capdamunt de la Roca Centella, just 1,5 metres, sí, sí, per ser precisos, uh-huh, on el bosc desapareix de cop cap a nord i ens ofereix unes bones vistes cap als cims que envolten el Pla de la Calma. El que primer ens crida l'atenció potser és el cim del Tagamanent. Tenim el Matagalls i el Turó de l'Home. Cap a ponent veiem la part nord dels cingles de Bertí fins a sobre Centelles, amb les antenes dels repetidors de Collsuspina, ja a Osona. I per llevant, tot i no veure'l, estem damunt el pantà de Vallfornès i la carena que baixa del Suí sobre el poble del Montseny ens tapa la vista. Deixem el cim rocallós per l'Obaga i un camí ens revolta el cim per sota i es posa a sud, decidit per anar resseguint trossos de pista i senders que ens menen, després de passar una petita edificació dels ADF, a la cruïlla de les Termes d'en Valls. Recordeu aquella cruïlla on havíem passat abans, on ara agafem cap a ponent i per l'Obaga de Rupit, enllaçant senders, baixem fort per entre alzines fins a les ruïnes de Can Rupit, amb l'alzina centenària al costat. Més trams enllaçats de diversos senders pel bosc de Cal Oliveró ens acaben de baixar fins a tocar de Cal Oliveró, una gran masia habitada, on al costat hi tenim el forn de Cal Oliveró, encara bastant sencer, on s'havien cuit totes les peces de la masia propera, des dels maons, passant per les rajoles, fins a les teules. Hi ha només un tram de pista planer, ens acaba d'apropar a la Garriga, on entrem després de passar altra vegada per sota la via del tren i contemplar la magnífica masia de Can Torre de la Riba, veure el gran plàtan de Can Queralt i arribar de nou al pàrquing de la Fournier, on tenim el cotxe.
Anem, però, a fer la fitxa tècnica d'aquesta ruta, dèiem, distància recorreguda.
Doncs estem parlant de 17,2 quilòmetres.
Desnivell.
1.000 i poquets metres de desnivell positiu.
Temps.
6 horetes efectives, sense comptar parades, que en farem força, per tant, posem-hi, comptem-hi tot el dia.
Grau de dificultat.
2 sobre 5, més pel desnivell que per la dificultat pròpiament.
Aquests 1.000 metres aproximadament que dèiem.
Això mateix.
I tenim on ens podem basar?
Una proposta d'aquest itinerari a Wikiloc, d'un usuari que es diu Aventura't, força conegut, que és en concret la que vam seguir nosaltres.
Ara, va fent zigzagues constantment, eh? No us pareu un camí fàcil i de vegades ens s'ha d'estar molt atent, marcar bé la ruta, els tracks, etcètera, etcètera, però val la pena seguir-lo, perquè així tota l'estona estem per corriols, eh?
Això mateix, ens estalviem força trams de pista.
Xavi, tio, fins al proper programa.
A reveure.
Sendes.
Hola, sóc la Pilar Cabrerizo. Tinc un blog de viatges que es diu Viatges 2.0. Avui us vinc a parlar de l'últim viatge que hem fet, que és un país que a priori ens semblava molt desconegut i que ens ha impactat molt, que és Albània.
Punt i final al nostre itinerari per Albània, un recorregut que no seria complert si no féssim estada a la seva capital. Avui la Pilar ens fa una ruta per Tirana, capital i ciutat més poblada del país, amb més de 400.000 persones que la poblen, amb diversos punts d'interès. Però no només ens quedarem aquí. La Pilar també ens donarà uns quants bons consells per planificar bé el nostre viatge i aquest país, perquè de ben segur que us haurà picat el cuquet de la curiositat d'anar-hi. Amb tots vosaltres, tercer i darrer capítol sobre Albània.
Tirana és la capital i com a capital és molt desconeguda, perquè no tenia ni idea. O sigui, quan vas a qualsevol capital europea tens idea, com a mínim, d'alguna cosa que podràs veure allà. Però de Tirana no en tenia ni idea. Ai, em va causar una sensació, doncs, això, doncs, com un Estambul en petit, no? Molta mesquita, perquè, clar, el 60% dels albanesos són musulmans, hi ha un 30% que són cristians ortodoxes, però la gran majoria són musulmans. Llavors, bueno, tens aquesta sensació de moltes mesquites, molt grans, molt maques, una plaça, la plaça principal és una plaça enorme, que es diu, evidentment, com el seu heroi nacional, plaça Skanderbeg. Després, val la pena també visitar l'església ortodoxa, que té uns vitralls dedicats a la mare Teresa de Calcuta, perquè ella va néixer allà, bueno, de fet, ella va néixer al que és Skopje, que és la capital actual de Macedònia del Nord, però era albanesa en el moment en què ella va néixer, per tant, els albanesos la consideren seva, no? I és un, també té una plaça dedicada allà. Pots visitar el centre sense agafar cap transport públic. Nosaltres no en vàrem agafar cap, perquè està tot molt junt. És que és tot petit. Com he dit, Albània és un país més petit que Catalunya, per tant, imagina't que les distàncies allà no existeixen. I Tirana, doncs, té un centre que el pots fer perfectament sense transport públic, on tens les coses més importants. També té un bazar, el Nou Bazar. Nosaltres ens vam allotjar allà al costat del Nou Bazar, que té un mercat de peix, que, bueno, és increïble, no?, per poder anar a fer un plat de peix superbarat, que més te'l tries tu del que acaben de pescar i t'ho cuinen, que és, ho recomano moltíssim. Si jo ara hagués de posar una foto icònica d'Albània, seria, doncs, l'estàtua d'Skanderbeg, perquè vaig sentir parlar d'Skanderbeg durant tot el viatge, per tant, doncs, és molt important per ells, no?, i tinc una foto que es veu l'estàtua a la plaça i darrere, doncs, el minaret de la mesquita, i penso que aquesta és la foto icònica, no?, amb la que em quedaria. La forma de vida d'allà em va sorprendre que, a veure, la gent està molt, molt cofolla del seu país. Vull dir que la veies que defensava molt el seu país. Van incidir molt en que tenien una convivència molt tolerant unes religioses amb les altres, cosa que sí que van poder veure, però clar, ens van quedar una mica pensant, bueno, això sempre serà així, no? O podrà haver algun moment en què això passi una mica com va passar a l'antiga Iugoslàvia, que esperem que no. Mobilitat. Trens, autobusos, però clar, no penseu que com aquí, vull dir, tranquil·litat i amb calma, val? Llogar un cotxe és una bona opció, tot i que les carreteres, tampoc autopistes n'hi ha poques, les carreteres tampoc no són cap meravella, allà has d'anar amb una miqueta de tranquil·litat. Com les distàncies són curtes, no has de fer mai una distància llarga, doncs endavant, tira milles, no? El restaurant que us he dit del mercat del peix de Tirana, aquest us el recomano, però moltíssim. A Tirana vam dinar també en un altre restaurant, que era menjar típic, que es diu Oda, ens va també agradar molt. Evidentment, si estàs a la zona de costa, doncs has de menjar peix, i el peix és molt barat. I després tenen el seu menjar típic, que els agrada molt el bé, per exemple. Vam fer una parada a meitat de camí en cap a Corxa, a El Bassan. No et puc parlar del vessant perquè només van parar a dinar, però, per exemple, allà és típic el bé amb salsa de iogurt, i això sí que ho van provar. El bé els agrada de totes maneres, també l'octubre, el que siguin verdures. Els allotjaments, nosaltres vam trobar hotels que, bueno, que estaven superbé, tres, alguns quatre estrelles d'aquí, per uns preus molt, molt, molt assequibles. Per tant, problema d'allotjaments no n'hi ha. A més, en tenen, i en tenen per totes les butxaques. I ara fa fred. Això també és una cosa que us volia dir. Si aneu en temps d'hivern, aneu abrigats perquè fa fred. I aneu en el temps que aneu, aneu ben calçats. Això és una cosa bàsica, perquè tot són pujades, baixades i carrers empedrats. Per la qual cosa vol, doncs, un calçat còmode per poder-t'ho patejar i no rellisca. Color estaria entre el verd i el blau del mar, val? Tot i que si penso en els basars, penso en el vermell, no?, també, perquè, bueno, les estores predominen el color vermell, no?, que les tenen allà esteses, també serien, i les postes de sol, també seria el vermell. Olors, evidentment, olors d'espècies, segur. I la música, la seva música és una música... La música folklòrica és com molt marxosa, no te la sabia descriure, però és una música que s'enganxa molt i a més que els encanta posar-la molt forta a qualsevol lloc. Tothom li recomanaria. És que és un viatge per tothom, per nens, per joves, per gent gran, perquè el pots fer a la teva manera, el pots fer més marxós, el pots fer més tranquil, el pots fer com vulguis. Per tant, jo li recomanaria a tothom. Home, jo crec que a l'estiu fa molta calor, no és que no s'hi pugui anar, però vam preguntar-ho i realment ens van dir que sí que feia molta calor. A l'hivern fa fred, però jo, per exemple, aquesta època nadalenca, amb les il·luminacions, és la que recomanaria, perquè viuen molt el Nadal.
S'acaba aquí el recorregut per Albània i pels sendes d'avui. Som un programa, recordeu, de la xarxa de comunicació local que podeu tornar a escoltar quan vulgueu i on vulgueu entrant a lacarta.cat/sendes-radio. Salutacions a tot l'equip, al Xavi Tió, l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta i un servidor de tots vosaltres, en Jaume Monés. I tornem la setmana vinent. No ens falleu. Bona setmana i, mentrestant, com sempre us dic, que tingueu una molt bona ruta.